Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, a un nou capítol, un nou episodi de Mossega la poma. Avui parlarem a la primera part del Festival Docs Barcelona i d'un projecte,
però,
sobretot parlarem.
Però avui ja n'hem parlat!
Però que saps que nosaltres
i els que estan a Twitch ja ho saben que ja n'hem parlat.
És igual, que estan a Twitch, que cada vegada són més, per cert.
La màquina del temps, la màquina del temps de Mossega la poma, diem que parlarem d'una cosa que ja hem parlat.
Que ja hem parlat. Però bé, quan es munti, els que ens escoltin per les ràdios o pel podcast... Farem un fulmonti. Doncs això, parlarem de Festival Docs Barcelona i d'un projecte, sobretot parlarem d'un projecte educatiu molt interessant que es diu Learning by Docs, que barreja documentals i el món educatiu, i ho farem amb en Joan González, que és, si no vaig errat, és el mateix responsable del Docs Barcelona, no?
Sí.
Sí. Doncs això serà la primera part del programa, i a la segona part intentarem parlar de moltes coses que ens van quedar en el tinter la setmana passada i de coses noves que han passat aquesta setmana i de noves presentacions d'Apple i més rumors i més cosetes. Aprofitant que tenim aquí el Magma, doncs avançarem amb aquest tema, perquè portem dèficit d'Apple de diverses setmanes que no en parlem. Vale?
És que no parlem mai d'Apple i llavors no ens poden criticar.
Bueno, doncs a banda d'en Joan González...
Hem de parlar més d'Apple.
Sí, clar, home. A banda d'en Joan González, que és el nostre convidat, avui els tres habituals, en Marc Alier, en
Hola.
Miquel Àngel Cabrera...
Hola.
I qui us parla, en Tomàs Manzanares, en aquest episodi 480, temporada 14, de Mossega la poma. Comencem.
Però, bàsicament, Tomàs, te vemos, no te veremos, pero te volveremos a ver, oi?
Correcto. Faré un Guadiana.
Això és el que li va dir Jesucrist, va dir: me veis, no me veréis, però i llavors en Pere li va fer un petó i li va dir: cada dia t'estimo més per lo bé que t'expliques, mestre.
Per lo bé que t'expliques. Molt bé, doncs escolteu, anem per la primera part del programa.
Jo aquest passatge de la Bíblia no l'he llegit, eh?
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs això. Joan, molt benvingut a Mossega la poma. Joan González Herrero.
Moltes gràcies.
Marc, tu si vols donar-li... Bueno, expliquem ara qui és en Joan i què fa, però el motiu pel qual estàs aquí bàsicament són dos pilars, ¿vale? I el resumeixo molt ràpidament i ara, si vols, entrem ja en detall. El festival sobre documentals que està ja, calent, a punt de sortir del Docs Barcelona, que ja porta bastantes edicions, que és un festival ja de renom, i alhora un projecte, diguéssim, col·lateral, però molt interessant, de Learning by Docs, que és transportar el tema, entenc, del projecte de documentals, no?, al món educatiu o al sistema educatiu.
Sí, utilitzar el documental com una eina didàctica.
Que està molt bé, que està molt ben pensat. Doncs endavant, Marc, si tu vols presentar el Joan...
Bé, doncs, no, de fet el que passa aquí és que un intenta fer com amb la paella, i intenta aprofitar-ho tot, i en Joan i jo
arroz
tenim una...
Coses, no?
Arròs amb coses o paella, com vulguis dir. Sí. L'arròs, dic, en Joan i jo tenim una amiga comú, l'Eulàlia Formentí, que és una companya de la UPC, i em va dir: escolta, Marc, has de parlar amb en Joan perquè està muntant aquest tema del Docs for Edu, d'educar a utilitzar els documentals com a eina didàctica, a més a més deia el documental, us hauríeu de trobar, i com que anem tots tan de corcollo, vaig pensar: una, això és un tema interessant per Mossega la poma, doncs dos, aprofitem i ens trobem i ens coneixem gravant un Mossega la poma. O sigui que, Joan, encantat.
I jo també, encantat, Marc, i aquí estic, per mossegar.
Escolta una cosa, la primera és, d'on surt la idea aquesta d'agafar i tindre un projecte estructurat per posar el fil a l'agulla amb el tema dels documentals com a eina didàctica? Perquè això és una cosa que els professors, a veure, jo fot 20 anys que ho estic fotent, això d'utilitzar documentals a les meves assignatures, i de fet, com ja et vaig dir en algun dels correus que han intercanviat, és un problema perquè clar, de vegades no tens la llicència o no saps si estàs utilitzant-ho correctament, alguna vegada entres amb el compte de Netflix de la mama a en el PC de l'universitat, però clar, com que és una cosa que passa a classes com a Las Vegas, no? Diu, el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas, i si passes un documental d'allò. Llavors, d'on surt la idea i l'energia i la necessitat de fer-ho?
Aviam, tindria diferents punts fundacionals. Jo crec que el primer seria el festival, el Docs Barcelona, que des de la primera edició, i aquest any és la 24a, justament avui, 18, iniciem la 24a edició, vaig voler apropar documentals i adolescents, però amb cap voluntat educativa, cap, ni una. Simplement volia que els adolescents s'apropessin a un gènere i que es coneguessin, i veien què passava. El que passa és que aquesta secció, que es diu Docs and Teens, acabava les sessions amb tots els nanos amb les mans aixecades preguntant al director o a un protagonista preguntant coses, no? I aquesta imatge de la mà aixecada a mi se'm va quedar i va fent feina. I un dia, estant a Medellín, al despatx de la rectora de la Universitat Cooperativa de Medellín, amb qui estaven col·laborant en un projecte, em va dir: Joan, i què tens al cap ara? I jo li vaig dir: juntar documental i educació. I ell em va dir: nosaltres entrem. I li vaig dir: rectora, no tinc ni una sola línia escrita, només ho tinc al cap. Diu: nosaltres entrem. I a la tornada em vaig posar a treballar. Abans havia estat treballant una mica, amb documental i mòbil, i d'allà surt un element molt important per la fase posterior, però el que vam fer va ser, molt bé, el Docs Barcelona no únicament és un festival, sinó que distribuïm cada mes una pel·lícula a 80 sales, per tant, tenim drets de pel·lícules, i el que vam fer va ser, a partir de les pel·lícules que tenim, anem a treballar-les pel sistema educatiu. Vale. I què vol dir això? Vol dir, en primer lloc, seqüenciar les pel·lícules i, per tant, no treballar amb les pel·lícules com a unitat sencera, sinó treballar amb les mini-pel·lícules, que són les seqüències. En segon lloc, vol dir viviseccionar les diferents pel·lícules amb les quals estem, de les quals teníem drets, perquè el que volia fer era un prototip, i aleshores, seqüenciant aquestes pel·lícules, veure quins factors comuns podia haver. Si a la pel·lícula 1, a la 4 i a la 14 hi havia un tema d'empoderament de la dona, ajuntar amb això, creant una col·lecció, i ho posàvem junt. Bueno, vam fer una plataforma WordPress molt, molt, molt senzilleta, i vam dir: escolta, anem a parlar amb algunes escoles, a veure què els sembla, i vam presentar el projecte amb algunes escoles. Si vols, vaig preguntant així, si no, jo et vaig no, dient, no. Vam presentar això.
Estàs fent perfecte, Joan, eh?
Sí, sí, continua, sisplau, Joan.
Va, doncs ho vam presentar això amb un grup de 8 escoles. La primera sorpresa és que de 8 escoles van venir 6 directors. Ok? I els hi vam ensenyar. Mireu, hem fet això, no sabem... Nosaltres som cineastes, però estem... Sí, som cineastes, però hem format... milers d'estudiants en el camp del periodisme i de la televisió i tal, i també centenars de professionals. Vull dir que tenim una pota on formem nosaltres. Però hem creat això i pensem que pot ser útil en el camp de les ciències socials, que ha sigut, eren les pel·lícules que teníem i vam treballar amb això. Els hi vam donar, això va ser el novembre del 2019, al febrer ens ho van tornar i els vam dir: com us ha anat? I els comentaris van ser extraordinaris. La primera sorpresa va ser que jo pensava que això serviria per fora de l'aula. I em van dir: no, nosaltres ho volem a dins de l'aula. Ok? Veient com havia anat, van fer dues coses. Una, el Docs Barcelona 2020, és a dir, el de l'any passat, no el podíem fer presencial, i a tota la gent que pensava portar els nanos, els adolescents, a veure documentals, els van dir: teniu, aquí teniu això, per si us pot ser útil en el terreny online. Ok? I en paral·lel vam parlar amb dos partners amb qui tenim relació, a Grècia i a Alemanya, per dir: escolteu, volem anar a això i volem presentar-ho a Europa i volem buscar finançament. Us apunteu? Ens van dir que sí. Aleshores, a diferència del primer cas, que era quines pel·lícules tenim, el que vam fer va ser de què volem parlar. I vam fer el focus història d'Europa del segle XX. Aleshores, vam fer la Carta Reis d'Europa amb la desgràcia de que Europa ens va donar tot el que li vam demanar.
Ui. És a dir... Déu,
quina feinada en justificacions, però, mare meva.
Però això és estrany, eh? O sigui, el normal és que tu demanes un projecte europeu i et fan una rebaixa. Bueno, t'has demanat tant, però et donem fins aquí a veure què pots fer. Que t'ho donguin tot és que...
Bueno,
veu triomfar bastant.
Aviam, nosaltres fa 23 anys que estem treballant amb Europa i rebem finançament. Clar, amb unes xifres bastant menors que les que tenim ara, i sempre havíem obtingut el finançament que havíem demanat, però mai havíem pujat l'ambició com ara. Sí? És a dir, en aquest moment vam fer una aposta molt grossa. I Europa ens diu que sí, diu, molt bé, doncs ens posem a treballar. I què estem fent en aquest moment? Doncs justament el mateix que abans, però amb una nova plataforma. Què vol dir això? Vol dir que a partir del mes d'agost, és aquí 3 mesos, 4 mesos, a Alemanya començarà el projecte Learning by Dogs, on en escoles alemanes els professors tindran al seu abast poder parlar de la Bauhaus, de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Civil Espanyola, de la Segona Guerra Mundial, de la caiguda del mur de Berlín, amb clips documentals que duren entre 3 i 8 minuts com una contribució que des del món documental es fa cap al món de l'educació. Què està passant?
Si perdona, el que esteu fent és treballant amb clips, això, entre 3 i 8 minuts. No esteu utilitzant una pel·lícula de 40 minuts o d'una hora i mitja. No, esteu utilitzant format, això. No, clips.
No, exactament. També podem utilitzar... És a dir, estem treballant a 3 nivells. El primer, el clip. Sí? En seqüències entre 3 i 8 minuts. El segon, la col·lecció, que és la unió de diferents clips, de diferents pel·lícules, o de la mateixa, això depèn, que té un focus concret. I el tercer és la pel·lícula sencera. Què està passant? En aquest moment, en fase de test, hi ha 20 escoles i 3 universitats que l'estan testant, que ho estan provant. ¿Vale? A les universitats estan treballant més amb les pel·lícules senceres, però també utilitzen les col·leccions i els clips. Les escoles de secundària estan treballant més amb clips i col·leccions i no tant pel·lícules senceres. No?
I el projecte... Clar, és possible, perquè són generacions diferents i el famós temps d'atenció, no? que hem parlat sempre en les noves generacions, però el factor clip em sembla superinteressant. A més, entenc que li dona la llibertat al docent, no? de poder... diguéssim, traçar un camí, no? Traçar una via que diguéssim que afavoreix un tema a tractar, una línia d'aprenentatge, no? Bé, com ho valoren els alumnes i els professors? Suposo que dels que esteu fent tests, eh?
Bueno, hem fet una primera enquesta que ens ha respost al voltant d'un 13%. En aquest moment hi ha, bueno, des d'ahir hi ha més de 300 professors que estan inscrits i estan utilitzant-la. I nosaltres hem fet diferents preguntes, hi ha diferents respostes, no les tinc totes al cap, però hi ha dues que sempre em criden l'atenció. Una és, vostè ha utilitzat una eina així abans fent formació? I la resposta, al voltant del 80%, és no. Segona, vostè recomanaria això sí o no? I la resposta al 100% és sí. Bueno, la qual cosa ens fa pensar que, bueno, que igual estem podent contribuir amb alguna cosa des del camp del documentalisme cap al món de l'educació, no? I ara, en aquest moment, bueno, estem això treballant en la segona plataforma que es presenta justament aquest dissabte, el dissabte 22 de maig, pel matí en català i per la tarda en castellà, dintre del DOCS Barcelona, i allà ja donarem a conèixer que té... Bueno, donarem a conèixer la fortalesa de l'eina amb un primer estadi que és Ciències Socials i Història, en aquest cas, Europa segle XX. Però jo... Perdó.
Molt ràpid, una pregunta, perquè m'ha semblat molt interessant el format. Els professors tenen els clips ja preescollits o poden marcar ells uns clips de les diferents pel·lícules? O això ja està prefet, està ja premuntat?
Les dues coses.
Les dues
L'equip coses, pedagògic del Learning by Dogs fa un treball de vivisecció de clips i de col·leccions, però després hi ha l'espai que el traurem segurament al setembre, octubre, que es diu My Learning by Dogs, que a partir dels clips cada professor farà el que cregui oportú, sí? Yeah. I farà les col·leccions que tingui el focus que a mi li interessi.
Sí, okay. Si em permeteu, una
eina que estigui predeterminada, sí? que nosaltres, que l'equip pedagògic ha pensat i diu, mira, podem fer aquestes col·leccions, etc, etc, i l'altra és, i deixem els professors que facin les seves col·leccions i la seva... Bueno, que tinguin la capacitat de poder fer el mateix que fa el nostre equip pedagògic.
Si em permeteu, sobre el documental, jo, per exemple, jo recordo de petit, m'he après moltíssim mirant documentals, però... I estàvem com pràcticament obligats, perquè per la tele hi havia dues cadenes, al final n'hi van haver-hi tres, però tenies la U, on normalment fotien porqueria, de vegades ficaven alguna cosa de dibuixos, però normalment era porqueria, i després hi havia la 2 on fotien documentals, i eren més entretinguts, i llavors tenies d'alguna manera una exposició molt alta a, doncs això, als documentals, i que és una eina fantàstica per aprendre, i, bueno, i coses com, jo què sé... La sèrie Cosmos, la sèrie documental d'en Carl Sagan, a mi em va marcar moltíssim i moltíssimes altres coses, documentals de música, documentals d'història, d'Ari Malone, de tot. Avui en dia entenc que la disponibilitat, la superdisponibilitat d'altres tipus d'entreteniment, i per mi els documentals eren un tipus d'entreteniment que de rebot aprenies perquè recordes coses i et queden. Clar, ara tenim els videojocs, ara tenim plataformes de streaming, tenim plataformes de YouTube, que també hi ha com un petit gènere documental casolà, casolà diferent, però que d'alguna manera hi ha moltíssima més oferta i d'alguna manera costa posar-s'hi. I després hi ha una altra cosa, i és el fet de que per avui en dia el problema és, i jo em trobo d'ara amb els meus fills, és a dir, què anem a mirar ara? Què anem a mirar ara? I potser l'exposició a classe de clips, d'una cosa, dius, això era interessant, em vull més, potser et pot donar l'opció, diguéssim, després a casa, dir, me'l vull mirar sencer. I si aquesta opció la teniu disponible.
Sí, sí.
És a dir, els estudiants que han vist una cosa a classe, jo vull veure el vídeo sencer a classe, i és.
Deixa'm ampliar-ho. Sí, sí. Teniu acords amb plataformes com Filmin o Netflix o altres més especialistes de documentals, o aneu directament a la font, i que són els acords que entenc que tracteu amb productores, no? Directament?
Sí, sí. Sí, sí. Nosaltres som especialistes en documentals des de fa 25 anys i tenim una xarxa internacional de relacions, i anem sempre als propietaris dels drets, siguin d'on siguin. Una cosa que a mi m'ha sorprès, que sorprengués en els professors i en els directors, és que les pel·lícules no han estat pensades per ser pel·lícules educatives, i per tant ens trobem la sorpresa de que, hòstia, és que la qualitat és molt bona. Diu, sí, sí, és... bueno, a mi no em sorprèn. És a dir, són pel·lícules cinematogràfiques pensades per les pantalles del cinema, de la televisió o dels festivals. Per tant, som nosaltres que els estem donant aquest vessant de que pensem que poden ser una eina útil pel sistema educatiu i pels professors i professores, no?
Mm. Perquè de vegades el problema que hi ha és que els nois i les noies i els nois estan acostumats a continguts de qualitat molt alta. La barra d'entrada actualment dels continguts, a vegades els hi poso pel·lícules o coses que em van agradar a mi de fa temps i diuen, vaya merda de producte, no passa el filtre dels meus fills. I de vegades coses que estan fetes, diguéssim, específicament per al món educatiu, amb pressupostos, diguéssim, del món educatiu, és a dir, molt més baixos, llavors automàticament genera un rebuig només per el packaging i l'acabat final del producte.
Sí.
I a més també entenc que, sobretot si estem parlant de nois i noies d'institut, no són tontos i són perfectament capaços de digerir contingut orientat al públic adult, i a més entenc que el documental no puja molt al nivell, o sigui, és un nivell assequible. No veig que cap documental de la Segona Guerra Mundial pensat per adults no puguin veure nois i noies de 13 i 14 anys.
Sí, aquí únicament hi hauria el tema de les franges d'edat, que ja sigui... Per...
Sí, els pegui.
Sí.
Dir, la franja d'edats...
Sí, sí, però sí, sí,
sí.
Són pel·lícules que estan pensades pel gran públic. És a dir, bueno, però és, clar, aquesta és la sorpresa que a mi em provoca, no? però que fa que al mateix temps tu diguis, però és que resulta que aquí estem tenint escoles on hi ha adolescents i hi ha la Universitat de Deusto que diu no, a mi això m'interessa, o la Universitat de Girona que diu això m'interessa. És a dir, que la franja d'edat que agafa això va de 12 a on tu vulguis, perquè, aviam, ara estem amb el més evident, sí? I el més evident és les ciències socials, la història. No, jo vull anar a la ciència, jo vull anar a la tecnologia, sí? Jo vull que siguem capaços de donar, de ser útils per tot el sistema educatiu.
En economia, molts temes que es poden tocar.
Una pregunta. Perdona, nosaltres en l'assignatura que jo dono, que és una assignatura que es diu Aspectes Ambientals, Aspectes Socials i Mediambientals de la Informàtica, on donem història de la informàtica, donem aspectes mediambientals, donem ètica informàtica i societat de la informació, i des de fa més de 20 anys que el professor que va crear l'assignatura, el meu mentor, en Miquel Barceló, amic del programa, doncs el que feia era agafar i documentar els que passaven per la 2 o per algun canal, gravar-los en VHS i passar-los a la sala d'actes de la universitat. El que ens trobem després és que la universitat un dia ens diu ja no cal que aneu a la sala d'actes, teniu un projector en l'aula, és a dir, les aules es transformen en miniteatres amb sistemes d'àudio, sistemes de projecció, i podem fer les projeccions en la sala, i hem de primer ripejar els VHS i mica en mica anar descobrint coses. Una altra cosa que també vam descobrir va ser el que no n'hi havia suficient. En aquest cas passaven pel·lícules senceres, doncs documentals sencers, o de vegades fins i tot pel·lícules biogràfiques, com jo que sé, el The Imitation Game, sobre la biografia d'en Turing i coses així. Llavors el que sí que vam fer va ser començar a crear activitats a classe posteriors al passar, perquè de vegades no sempre ens trobem amb les mans aixecades, perquè tampoc som nosaltres els autors, sinó el que nosaltres hem fet és ficar tasques col·laboratives en els estudiants, fer una sèrie de preguntes, demanar coses, fer que treballin en grup, que s'arrepleguin en grups petitons, que ho parlin entre ells, que lliurin alguna cosa, i a partir del que ells han lliurat, a partir d'aquí els hi pots engegar el debat. I vam veure que està bé, perquè de vegades, si de vegades tens els nois superengrescats i els tens aixecat la mà, però el problema que té el professor és quan els nois no aixequen la mà. O aixequen sempre els tres mateixos la mà, que també és el que passa. I llavors això, doncs, fer les activitats col·laboratives per adreçar la temàtica del documental és el que hem estat fent servir. Vosaltres heu vist algun altre tipus de pràctica semblant?
Nosaltres ens hem quedat en una fase, és a dir, nosaltres ens quedem a ser útils als professors i professores. I després que ells, la seva dinàmica interna a la classe, o el que facin fora, cadascú faci allò que consideri més oportú. Sí? Nosaltres el que volem és ser un facilitador. Què volem fer també? I no ho farem ara a la fase actual. Però m'agradaria que abans de final d'any estigués. Què volem fer també? Jo parteixo d'una premissa una mica estranya, que és la següent, i espero que estigueu sentats. Què hauria passat a la història de la humanitat si les imatges en moviment, si el cinematògraf hagués arribat abans que l'alfabet? Com estaríem ensenyant a dia d'avui? Doncs jo vull treballar amb això i fer que, per exemple, els estudiants que en facin un treball no escriguin una sola paraula. Ja hi haurà altres àmbits on escriuran. Però voldria que fessin, sense saber-ho ells, sense haver anat mai a una classe de muntatge, poguessin fer el seu discurs a partir d'aquesta cosa que es diu càmera, i jo dient-ho, no escrivint-ho, dient-ho, i amb els diferents clips per reforçar la idea que tinc jo al cap. Vale? Bueno, això també ho tenim al cap. És a dir, no vull que els estudiants siguin espectadors passius. Vull que en una primera fase serà així, en una segona fase vull que intervinguin i no em pregunteu més perquè ni jo mateix sé fins on arribarem. Vale?
Però sí... la idea, Joan, és boníssima, és que ells mateixos es converteixin en creadors. I és més,
això també els hi fa fent els estudiants.
Exacte, sí, que descobreixin diguéssim, l'aprenentatge audiovisual no per estudi, sinó per experiència, que això és molt bo, perquè un, fins que no s'hi posa amb la càmera, no sap el que és un primer pla, un pla i mig, per què serveixen els picats, o sigui, tota una sèrie de tècniques i coses que no cal que les sàpigues a l'hora de començar a experimentar. I això està, o sigui, si el resultat s'expressa en base a la teva pròpia experiència audiovisual, creativa, hòstia, ho trobo fantàstic, molt bé.
Però, de fet, Joan, l'explicar històries, en aquest cas de forma verbal, i segurament doncs, fer servir gestos o fent servir dibuixos, és una cosa que ja va aparèixer abans de l'alfabet. El que no vam tenir és la tecnologia de la càmera. El que passa que tampoc han estat permanents. És això, no podem escoltar la música de l'època dels romans. Podem veure representacions d'imatges, però no tenim la música. Fins i tot tenim tabulats de la música de l'edat mitja, però no sabem a quin ritme anàvem ni com s'interpretàvem. Per tant, és una cosa que s'ha perdut. El que té la càmera no és el nou mitjà, sinó és la permanència d'aquest mitjà, o en aquest cas el mateix teatre és una forma de representació. A mi una de les coses que, i sí, nosaltres ho heu aplicat en alguna assignatura de la Facultat d'Informàtica, on vam començar a experimentar, fins i tot que els estudiants fessin, amb una assignatura de gestió de projectes, va ser que el projecte fos una creació d'un vídeo per explicar una història, i en comptes de fer un software. I va funcionar molt bé, va anar molt bé els dos anys que vaig fer aquest experiment amb els estudiants. Un dels problemes que jo he detectat, o una de les coses que jo he detectat amb els documentals, amb els meus estudiants, perquè normalment sempre tractem doncs, aspectes socials vinculats a la tecnologia i tal, és que els estudiants detecten en molts documentals sobretot quan de vegades l'opinió que es transmet no la comparteixen ells, l'utilització del llenguatge audiovisual, de totes les tècniques audiovisuals, per vendre la moto. Per vendre la moto, o sigui, en tot, o sigui, la capacitat de manipulació que de framing, d'emmarcar i de remarcar una cosa com a positiva, negativa, com a amenaçadora, com una cosa que fa por, que tens amb el llenguatge visual és molt més potent que el que tindries doncs, amb una pissarra o amb un PowerPoint o amb el llenguatge escrit. I de vegades els estudiants, he tingut estudiants que se m'han queixat, és a dir, bueno, que la seva queixa de dir no m'ha agradat aquest documental perquè m'estan intentant manipular. Llavors, doncs, d'aquí veig dues coses. Una, és molt interessant, doncs clar, quan tens estudiants de 22 anys que fan aquesta observació, però després també entenc que ja sí que ja quan tirem endarrere, el problema està que els documentalistes tenen molts instruments per transmetre el seu punt de vista i per ensenyar una visió esbiaixada de la realitat, amb la qual tot documental té una càrrega ideològica molt potent i en aquest cas cal trobar mecanismes o d'auditar-la, o jo en el meu cas com a professor el que faig és dir, ei, fixeu-vos-hi, això està aquí, pots estar d'acord o pots estar en contra, però els instruments hi són. I com per exemple, jo què sé, quan va haver-hi l'entrevista d'en Puigdemont que li va fer l'Évole, que el va ficar en aquella sala tot fos d'aquella manera, automàticament es deien unes coses i la imatge deia una altra cosa. Doncs com abordeu aquest tipus de qüestions?
Et faria un gest, però pas que per àudio no se sentiria, que et tornaria la pregunta. Com ho faràs tu? Perquè jo et donaré la possibilitat de A, B, C i D. I, per tant, visions contraposades. I tu, com a professor, el que faràs serà posar en context i seran els estudiants qui trauran conclusions. És a dir, no és donar una visió.
Sí, múltiples punts de vista.
Exactament.
Múltiples punts de vista. És molt important.
Exactament.
Crec que és molt important, això.
Perquè és obvi que dir, com diu, bueno, fa una setmana va morir un dels meus gurus, que es diu Humberto Maturana, que és un biòleg xilè, era un biòleg xilè, que deia simplement la realitat no existeix si no hi ha un observador que la transmet. I per tant, davant d'un mateix fet, els punts de vista són diferents en funció de la cultura de cadascú i dels a prioris de cadascú. Val? Per tant, nosaltres el que hem de fer són facilitadors. Els documentals no porten la veritat. No, i a més, com a director en aquest cas del Docs Barcelona d'un festival de cine, jo no vull que un documental em porti la veritat, vull que em doni el punt de vista honest del seu director. Sí? El quadre de Guernica no és la veritat, és la interpretació d'un artista d'un fet tràgic. Vale? Si jo dono diferents punts de vista sobre un mateix tema, el que estic fent és facilitar un professor que digui, mireu, avui anem a abordar aquesta situació. I aquí veurem dos o tres autors que en 4 o 5 minuts ens donen punts de vista diferents. I a partir d'aquí reflexionem o pensem o veiem què fem. O... Sí? És a dir, que no és una via és única, que... no volem vies úniques, no volem.
Mm-hmm. És que una de les formes d'agafar i tindre una percepció de la realitat és comparar diferents nivells d'anàlisi. O sigui, si aquest micròfon està aquí, jo puc saber que està aquí perquè el puc escoltar, perquè el puc tocar, perquè el puc tastar, perquè el puc ensumar, i quan en els diferents nivells d'anàlisi, a través dels diferents sentits, el puc veure, el puc copsar i puc dimensionar-lo. Necessito dos ulls per posicionar-lo en l'espai, amb un no en tinc prou. Llavors, és molt, jo entenc, sobretot amb un projecte educatiu, que es faci de forma honesta la selecció de múltiples punts de vista i amb coses tan, per exemple, polèmiques com podrien ser la Guerra Civil Espanyola. No oblidem que aquí a Espanya cada 6 anys ens canvien la llei educativa i que des de que els que vam sortir de la EGB no hi ha hagut pràcticament cap generació que no hagi viscut un canvi de llei educativa i de sistema educatiu. I és precisament perquè hi ha una lluita política, una lluita política de diferents tipus de colors, de com s'ha d'estructurar, i fotem la religió, fotem l'ètica, fotem el no sé què, fotem la història, entrem a això, els estudiants no arriben a passar mai de la Revolució Francesa. Jo no vaig estudiar al segle XIX, no hi vaig arribar, el vaig haver d'estudiar pel meu compte, perquè és com un element contenciós. I jo entenc que un projecte com aquest, la seva supervivència, fins i tot com a projecte, ha d'estar en les múltiples aproximacions, perquè a vegades des d'un punt de vista d'un govern donarà més subvencions cap a una cosa, un altre govern donarà més subvencions cap a una altra cosa. Entenc que la Unió Europea és més neutral perquè té és multifacetat, té múltiples facetes.
De totes maneres, Marc, crec que si som útils, sobreviurem, i si no som útils, no sobreviurem. Per tant, l'aposta és senzilla. I anem aviam què ens diu la realitat. I la veritat és que fins a dia d'avui, després de portar 2 anys desenvolupant el projecte i haver fet la primera plataforma, la realitat està avançant per l'esquerra d'una forma que anem amb el freno de mà posat, fent que les fases es consolidin molt, no? perquè la resposta està sent espectacular.
No, és que a més a més l'últim any i 2 mesos la pandèmia ha fet que tota l'adopció d'eines tècniques per l'educació s'estan adoptant i de forma desesperada, i a més entenc que l'utilització d'eines audiovisuals d'alta qualitat, documentals d'alta qualitat, dona un element addicional de contacte, present com moltes de les coses és que es perd, o sigui, la videoconferència és limitada. Quan ens veiem per fer un cafè en persona, doncs tindrem una experiència molt més adequada
de tots plegats. Magma, tu tenies una pregunta, estaves aixecant el dit?
Sí, no, sí. Jo volia anar un moment, Joan, el que no m'ha quedat clar és com arriben aquests documentals, perquè entenc que si això no està penjat a YouTube és perquè hi ha uns royalties o hi ha unes llicències o uns drets d'autor, no? Com arriben aquests documentals al professor que estigui a l'escola del meu poble?
Bueno, a dia d'avui és posar-nos en contacte amb nosaltres i nosaltres donem accés a que provi la plataforma durant uns mesos. Això és com ho estem fent a dia d'avui. En el futur serà un servei per subscripció.
Vale. Sí. Treballeu amb els centres de recursos?
No. És a dir, és que nosaltres hem anat molt a poc a poc. Hem anat molt a poc a poc i hem dit, espera, anem a tastar, anem a escoltar, anem a tastar, anem a escoltar. I en aquest moment estem tastant. Fins al final d'aquest curs estem tastant. I al mateix temps estem creant la plataforma que presentarem aquest dissabte. Val? Jo perdoneu-me l'expressió, és com anar amb el cotxe del Picapiedra o amb el que va fer el senyor Henry Ford, no? És a dir, hòstia, clar, serà un altre univers, i després la pressió que sentirem, que ja la sento, perquè quan vam anar a una escola a ensenyar, van començar a venir professors de dir, escolta, i de bioètica quan començarà a parlar, escolta, i de ciència quan començarà a parlar, i espera, que tot això són adquisició de pel·lícula.
Aquestes són les que et demano jo. Aquestes són les que volem nosaltres.
Són noves divisions. A veure, el Joan ha de marxar. Abans ens ha cedit 30 minuts, li hem de respectar el temps perquè avui té un dia carregadíssim com a responsable del Docs. Només recordar una cosa, que l'enllaç a Learning by Docs i al Docs Barcelona el tindreu a les notes del programa, també ho podeu buscar per internet, és molt fàcil. Crec que a partir d'allà, sobretot la gent interessada, recordem, el dia 22, aquest dissabte, es fa la presentació dins del Docs, d'aquesta part de Learning by Docs, i que poden contactar amb vosaltres, amb tu, Joan, sobretot si són professors o institucions educatives. ¿Vale? Sí. I només això, recordar a tothom que la plataforma està, com has dit tu, està sent testada per 19 centres educatius, a secundària, 3 universitats, més de 280 professors, i que el projecte es començarà a implantar l'agost del 2021 a Alemanya i s'extendrà al setembre a l'Estat espanyol i a Grècia, segons les notes que jo tenia. És correcte?
Correctíssim.
Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per fer avui una mica, gairebé una petita primícia, aquí a Mossega la Poma. I
gràcies, Joan, i des de l'UPC ja vindrem a preguntar-te coses, perquè també volem jugar.
Més que benvinguts, perquè és el sentit que té. És a dir, volem, des dels documentals, o des del Docs Barcelona, contribuir a l'educació del segle XXI i no ens aturarem fins que la realitat no ens aturi. I volem que un nano de Xangai, de Manresa i de Toronto treballi així, perquè fins a dia d'avui no coneixem cap altra plataforma que ho estigui fent d'aquesta manera, no? I aviam si tenim sort, i encantats de que sumeu, encantadíssims.
Moltes felicitats per l'iniciativa.
Moltes gràcies.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Tinc una sorpresa. Tinc una sorpresita.
Tenim nou mecenes.
Tenim un nou mecenes.
Ja anem encaminats cap al 100. Quants en tenim?
90... No sé si arribem als 90. Queden 10. 89? 10, 11. 11 i estem aquí.
89,
ja estem aquí.
Diria. Estem 89.
Tenim en Marc d'Abat. Marc d'Abat, un nou mecenes de l'aixeta. Recordeu que si ens voleu ajudar, a partir d'un euro, un euro al mes, i són 12 a l'any,
És com si ens volguéssiu convidar un tallat.
Exacte.
És però la meitat nosaltres... d'un Apple Tag.
Sí, menys de la meitat d'un Apple Tag.
Bastant menys, de la meitat d'un Apple Tag.
Bastant menys, Hòstia, Apple Tag si són tres subscripcions de Mossega la Poma d'un euro al mes. En tot cas, mossegalapoma.aixeta.cat, els que els vulgueu ajudar ho podeu fer així. Aquells de vosaltres que digueu, mira, saps què? M'ho passo bé amb aquests gamarussos, però no vaig a donar jo ara, no vaig a comprometre'm amb ells perquè no m'acaben de fer el pes. Bueno, en tot cas, sí, però us estimo una miqueta.
Talleu el podcast, talleu, aneu a fer una altra cosa.
O gent que digui, hòstia, estic fins als tassos de tantes subscripcions, el Filmin, el Netflix, l'Apple iCloud...
Pues pago único, pago único.
Poca broma, eh?
O poden fer una altra cosa. Recordeu que encara hi és actiu i ho serà mentre la gent ho faci, que podeu entrar a mossegalapoma.cat, donar-li el botonet d'afiliats, això us llançarà
a l'univers d'Amazon.
En l'univers d'Amazon, caureu a la madriguera d'Amazon, allà navegareu, buscareu les bambes de la nena, les seleccionareu i a nosaltres no us cobraran més i ens arribarà una micronèsima comissió de les bambes de la nena i això també ens ajuda a nosaltres a pagar les despeses del programa. O sigui que afiliats,
jo he comprat el regal d'aniversari de la meva dona per Amazon amb els afiliats de Mossega.
Per cert, ara Amazon s'ha destapat.
Ja l'has vist, no?
Sí, sí.
Les malles de ioga, no?
Ni per qui era, però ara que acabo de sumar dos
llibres.
Ara que parlem d'Amazon, s'ha acabat la comunitat?
Sí, sí, ja estem a notícies. Bueno, la comunitat té les notícies, el Nobel i Falca és,
per això,
és,
per això que
és, un
aprofito...
món, és un món difuminat. Sí, sí,
no, aprofito...
Ara, amb 89 d'allò, quan fem aquests sortejos que fem de tant en tant perquè algun dels mecenes vingui al mossega la poma Flying Circus, ara serà un sorteig allò com Déu mana, eh? No és un hòstia, sorteig la... entre 20 persones.
No, no, i qui vingui al Flying Circus, hòstia, és que haurà sigut una gran sort, eh? Que li toqui entre 100 ara o 100 i escaig. Sí, què deies, Magma? Perdona, d'Amazon.
No, no, que ara s'ha destapat doncs, que el que jo crec que tothom sabia, no? Doncs que hi havia tota una màfia de reviews falses a Amazon.
Però, un moment,
però
un
això
moment,
cada dos per tres en surt.
Teòricament això no és culpa d'Amazon. Això són que no. alguns venedors d'Amazon, sobretot aquells que
els
venen...
Els top 500 comentaristes i no sé què.
Sí, aquells que venen coses...
una review en el comentari.
No, però això són els venedors, o sigui, no els comentaristes, sinó els venedors de productes tipus, o fins i tot alguns intermediaris per promocionar determinats venedors, que són empreses que fabriquen xirimoies d'aquestes que valen 12 euros, 18 euros, sí. La ràdio del banyo, que és que en tens 50.000, saps aquest tipus d'històries? Sí. El que feien és pagar a tot un grup de gent disposada a cobrar... per fer falses reviews, vale? Sí. O fins i tot et donaven el gratis, gratuïtament el producte perquè tu el provessis.
Però
sempre
això,
i quan...
això ja hi ha estat, això sempre hi ha estat, o sigui,
sí.
El
sí.
Tema
producte,
de les...
sí.
Però ara era massiu, però havia arribat a estar massiu.
Massificat. El problema està en que perquè una review sigui bona has de comprar el producte, i llavors el que fotien aquests revisors és que a tu et donaven el producte de prova, vale? I llavors el compres, fas el comentari i el tornes.
No, 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 no,
perquè si no,
no,
no pots
no,
fer
no,
un comentari.
No, 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 o fas el comentari, fas una captura o li dius, mira, aquest és el meu comentari, vale? Provat amb tal data i tal, 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 i ells aleshores et tornen per PayPal el cost del producte. Chato.
Amigo.
Bueno, sí,
però
si tens
el producte, però veure, o sigui, l'Sponsored Review sempre hi ha estat, i està a YouTube, sí, sí, sí. I està en blogs i tot arreu, o sigui, això hi és.
El que passa que aquí hi ha algunes empreses doncs, que depenien pràcticament de la venda d'Amazon, els han fotut fora. La marca AOK, que segur que molts mosseguis teniu...
Okay, sí.
Teniu accessoris.
Jo tinc un accessori OK aquí que és el que m'està donant problemes cada vegada que em quedo penjat, segurament.
Ah.
Sí, sí. Que però és, el que,
una... és que jo anava que a dir que és una marca que és de certa qualitat, no? Però a lo millor no cal no ho retiro.
No, no, però una cosa, el problema aquí és no és que hi hagin reviews pagades, és que no es digui. O sigui,
sí, clar,
si hi ha un youtuber que diu els senyors de Rode m'han enviat aquest micro i us el provo i faig la meva review, doncs ja saps que aquest senyor com a mínim té un incentiu per no dir que és una puta merda, vale? Està bé, però saps qui hi és? El problema és que és dir, jo foto aquesta review i a mi ningú m'està donant res.
Els que som añejos i tenim una edat, quan ens passen coses d'aquestes, què fem? Un disclaimer.
Clar.
Però
jo
ara,
el,
tu ara vés, el meu... vés a Instagram a veure qui fot un disclaimer.
Mira, a la meva web d'Aprendiz de Luthier, de coses de fer guitarres i de guitarres i tal, doncs, hi ha una empresa de Madrid doncs, que es dediquen a vendre coses per luthiers i que tenim un acord de promoció i jo els hi faig promoció, però en el blog ho poso i dic, ei, que jo tinc una relació amb aquests senyors i aquests senyors em donen una comissió per cada link d'això, i si jo amb una entrada estic recomanant una eina que és la que faig servir, perquè jo vaig contactar amb ells perquè jo era client d'ells i els vaig dir, tios, sóc el vostre client i tinc un blog amb molts visitants, us puc fer d'allò, però ho has de dir. Ho has de dir, ei, escolta, jo tinc això.
Una cosa, Marc i Magma, ara tinc un dubte existencial. Ara que hem tallat la primera part perquè hem mogut la línia temporal i hem gravat una part del programa abans de començar la intro,
Back to the Future.
Sí, i com hem aturat, ara que hem reprès l'enregistrament, continuem a Twitch?
No ho sé.
Algú està mirant Twitch? Perquè jo no, avui.
Jo he mirat Twitch abans de començar
avisat,
per canviar...
M'ha avisat.
Sí, sí, a l'inici sí, però ara no ens ha tornat a avisar.
No, a veure.
I el link de Twitch? Quin és el link de Twitch?
Mossega la poma.
twitch.com/mossegalapoma.
Clar.
Ah, sí?
Sí, és molt fàcil. Jo crec que no hi som, eh? Quan aturem l'enregistrament no crec que torni a sortir. Bueno, va.
Sí que hi som, sí.
Sí, hi som. Ah, que mira, que divertit. Bueno, pues hola a tothom a Twitch, hola, twitcheros. Doncs, una altra notícia, va. O vols comentar, aprofitant que tu has de fer bomba de fum temprana, vols comentar alguna cosa? A veure, tenim novetats, d'Apple aquests dies, notícies i rumors, entre altres, sí, que es presenten...
Ahir es va presentar el de fet, va sortir així en l'aplicació de música. El que passa que aquí haurem de desbrinar a veure més endavant què es diu, perquè resulta que, com ja es preveia, no?, la qualitat d'aquesta lossless tan guai no es pot utilitzar amb qualsevol aparell que estigui per Bluetooth perquè no té el suficient ample de banda.
Però no és un problema de lossless, és un problema del Bluetooth.
És un problema de que de que lossless ocupa massa i l'ample de banda del Bluetooth no el pot xuclar. Llavors, això
sí,
vol dir...
Sí, el Dolby Atmos sí, aquest sonido envolvent de 360, el Dolby Atmos, això amb els teus AirPods l'escoltaràs, però el so lossless de màxima qualitat només es podrà escoltar amb el cuidat amb cable.
Vol dir que si t'has gastat 600 pavos amb els AirPods Max aquests...
No ho tindràs,
ha de ser per
però això és simplement perquè el lossless és un algoritme de compressió, és un algoritme de compressió que no hi ha pèrdua, i per tant al final, collons, per teorema de Shannon, és que no es pot fer més, hi ha un moment que no es pot fer més petita la informació. El que passa és que jo no tinc clar que la qualitat i el número de freqüències i coses que tu tinguis amb un bon algoritme amb compressió amb una mica de pèrdua seguiràs tenint moltes freqüències i moltes coses i no ho notes, no tenim les orelles adequades
us per percebre-ho.
És un puto placebo, és l'homeopatia de la música. Aneu a la puta merda tots. I menys amb la ràdio cookie, aquesta ràdio de les cookies que hi ha en el grup de Telegram aquests que ens escolten amb la ràdio aquella de cookie, amb allò no ho veus el lossless.
No
fa falta el lossless. Us
deixaré aquí un enllaç amb un test per veure com teniu les orelles.
Sí.
Com?
No, que ho diu el Marc, és un tio que és músic.
Mira, l'única manera de tindre música lossless és quan nosaltres amb en Dani Amo i amb en Coque teníem el nostre primer local d'assaig, que quan tocàvem a saco queia guix del sostre del local d'assaig. Això és lossless.
Era ear-lost, perquè perdies les orelles d'escoltar-vos allà atronadors.
Era brutal. Queien guixos. I hi havia uns tios que tenien un local, dos locals més allà, que de vegades agafaven i s'ajuntaven i tocaven amb nosaltres el mateix tema. Tocàvem tot.
Els veïns ja flipando aquí.
No, era com una fàbrica abandonada allà mig de Badalona i que s'anava i l'anàvem demolició.
Ara no queda un espai
preocupat. No, aquests espais ja no existeixen. No, encara n'hi ha alguns, però aquell era una fàbrica molt cutre, molt feta a caldo. I d'això llavors hi havia els locals ocupats per gent que teníem grup de música i hi havia els altres que simplement tenien un sofà, una tele, una PlayStation i anaven amb patinet per allà.
Molt bé, a veure, més rumors. MacBookers de colors,
és necessari.
MacBooks de 16 amb M2 o MUX,
però o sigui, una cosa, com és possible que estan a 2021 encara no hi hagin MacBookers de colors?
Perquè
hem tingut iPhones de tots els putos colors del món. I l'única cosa que tenim és el Space Gray.
Ha hagut de marxar el Johnny Ive.
Ha hagut de marxar
el Johnny Ive.
Però ja fa temps que se'n va anar.
I una altra cosa, jo no acabo d'entendre una cosa. Ja ha marxat el Johnny Ive i encara hem de carregar el Magic Mouse donant-li la volta com si fos una cucaracha.
Això té una explicació claríssima, Tomàs. El Magic Mouse és simplement, Apple t'està dient, no facis servir mouse, gamarús.
Fes el Magic
trackpad. El mouse és per gent que venen dels 80 i encara necessiten un mouse.
Una cosa, Marc, no has notat que darrerament la durada de la càrrega de la bateria del trackpad és menor, que l'has de carregar més sovint? No et passa?
És que faig servir el MacBook Pro i té un trackpad més gros que
el
Magic Trackpad.
Independent.
El Magic Trackpad.
Sí.
Home, la bateria del trackpad es farà malbé igual que qualsevol altra bateria.
Sí, però el teclat dura moltíssim i en canvi el trackpad...
És que jo el trackpad... Però jo tinc el Magic Trackpad 1 que va amb bateries AA. Ah, no, no, i el carregador Apple.
El meu es carrega per USB. És el
i tinc les piles Apple i el carregador sí. de piles Apple.
Sí, sí. No es pot tenir més coses d'Apple.
No.
Haurem de treure perfum Apple. Bueno, escolteu, va,
ja hi és, ja existeix. Ja la, ja passa la... que has de comprar una, has de comprar un Mac nou cada vegada per urlar,
urlar. No, hi ha l'espelma, que aviam si la compro un dia.
Hi ha una espelma olor a... de Mac
nuevo. De olor a Mac nuevo, sí, sí. Ja fa sí, molts sí, anys que hi és, eh?
Sí,
aviam si un dia que estigui prou begut.
Canviem de registre. Va, un tema que va apuntar el Marc per la setmana passada, que era superinteressant com es va produir i què va passar i com ho vam fer, vale? I com van deixar evidència uns intel·ligents a uns aprofitats, i ara, ara n'hem de parlar. Què va passar entre Signal i Facebook, Marc? Perquè va ser boníssim.
No m'interessa.
Bueno, o sigui, bàsicament la gent de Signal, a través, no sé si ell directament o a través d'una empresa o a través d'algun conjur arcà van agafar, i el que van fer va ser posar-se com advertisers d'anunciants d'Instagram. I llavors el que fotien, el que agafaven...
És com si Signal fes un anunci a Instagram, eh?
Sí, exacte.
Et ficaves un comentari. El feien.
Sí, sí, de fet feien, apareixien anunciats a Instagram.
Però llavors sí. l'anunci el feien dinàmicament a partir de la informació sobre el cohort que ells deien... Facebook els hi permet dir...
A partir de la informació que Facebook els hi donava segmentada...
Proporciona de...
Tu pots els tipus de segments i dius, sí. jo vull apuntar aquest segment. I llavors dius, tu pots agafar i dir, no, jo vull agafar a la gent que està divorciada, a la gent que li agrada això, a la gent que fa pilates i que d'allò... Dius, com que ets un instructor de pilates que t'has divorciat i a més t'agrada la música... punk,
per això et doncs, faig aquest
anunci. I estàs a sí. Chicago, també amb aquest anunci. I llavors, clar, el tio que rep aquest anunci se li foten els pèls de punta.
Però a veure,
no
com...
perquè...
No, se li foten els pèls de punta perquè a l'anunci li estava dient, xato, tu ets de Chicago, fas pilates, instructor de pilates, i fa 32 dies que t'has divorciat, capullo. Vale? Això t'ho deia l'anunci.
Exacte, i a més t'agrada aquesta música. Sí. Però, bàsicament, no és que Signal obtingués aquesta informació.
No, era la segmentació.
Aquesta informació la té Facebook. Però dintre els menús, és a dir, especifico una cohort, és a dir, una cohort té diverses etimologies. La primera seria un grup de soldats romà i després també seria un grup de porcs.
És un grup de soldats romà que formaven part d'una legió i tots feien la mateixa mala pudor, la mala olor.
La mateixa pudor. I...
Sí, perquè anaven junts pudor. Sempre i per això era...
Exacte, sí. ja es banyaven junts i amb la pastilla de sabó i tot allò.
I se t'ha bueno, fet els romans.
El que no hi havia el bon si ja se sap, eh? Llavors, el...
Que burro.
La gràcia és això, és dir, Signal sense saber la informació sobre la persona que enviava la informació, és dir, en aquest acord li plantem aquest anunci. I amb el tipus de coses, clar, et pots, però el tema és Facebook ho sap això, sí. de tu i més coses i quan te'n dones compte que saben aquestes coses de tu dius
si te ponen los huevos arrugaditos. Un altre tema, una altra cosa, sí, no,
i llavors el que sí que Facebook va tancar la campanya, va tancar sí, sí, la campanya, sí, va dir
va tancar no. la campanya.
Però a més, la campanya era simplement era una imatge, deia, reps aquest anunci per això, per això, per això, i per això, i per això. Res més.
Signal va tancar Facebook la... és... Signal la va tancar o els van fer... Facebook
no,
els va...
Facebook els va fer fora.
Instagram, Facebook els va xutar.
Sí, clar.
Facebook els va xutar. Bueno, i ara, en aquestes setmanes, llavors, bueno, jo entenc que mica en mica cada vegada va haver-hi canvi
més
de...
Més consciència, clar.
Bueno, canvi de comportament, perquè, per exemple, WhatsApp és molt difícil de deixar anar si estàs en aquest món, perquè jo què sé, grups de papes i mames de col·les...
Heu dit que sí en el banner o no?
No.
Que, heu acceptat
les condicions?
Dir
que sí, no. Dir, però al final el que fas és... Li dones els
permisos...
Jo sempre
que veig el banner li dic, ¿a qué no digo vos de echarme fuera? Échame fuera, cabrón, si tienes huevos.
Échame
jo sempre
fuera.
Ho faig igual, però més amb accent una mica gallego.
Tu el vas tancant, no?, cada vegada que et
jo el tanco, jo no l'accepto, jo tanco.
Bueno, ja veurem. Jo vaig acceptar,
gusta,
però...
Pues me eches, como si fuera un galeo.
Jo cada vegada no? hi ha menys... o sigui, no hi ha converses que jo inici a WhatsApp. Rem
jo
coses
jo
que
a
reps,
WhatsApp
grups...
Jo a WhatsApp no inicio cap conversa, responc per obligació. que és el que...
Exacte. Estàs allà per respondre i perquè t'han ficat en un grup. Bueno, hi ha alguna conversa que inicius en plan de dir algú vol jugar a tennis aquesta tarda i aquesta
jo
és
una cosa. Si jo mogués ma mare, si convencés a ma mare, que no la puc convèncer perquè una cosa és amb els fills i amb els nens i l'altra és amb les seves senyores amigues que tenen moltes converses. Però
Has de convèncer totes les seves senyores amigues.
Però si jo convencés a ma mare de que el WhatsApp fora i el Telegram se'm tancava de cop i volta el 90% del WhatsApp.
Però això es resol convencent a l'amiga Alfa. A la Paquita?
O sigui que has de quedar a fer un
la
té.
Senyora Perdona, Paquita...
Les amigues Alfa de ma mare fumen porros. Vull dir, no les convençaràs de res. Vale? No les convençaràs de res.
Com volen les amigues Alfa del tema. Sí.
Bueno, va, una altra notícia. I aquesta és molt curiosa, molt curiosa. AXA... ho sona, els anuncis d'AXA, que és aquesta companyia d'assegurances.
És una empresa que sona desodorant.
Però sí, però
jo tinc
no
el seguro de buceo amb aquesta gent.
Sí, perquè fan assegurances
si moro,
de tot tip.
Donen 30.000 euros.
Sí, fan assegurances no només tòpiques.
Te'l donaran a tu?
A mi no, aquí en repatrien el cos i...
Ah, és perquè només paguen la repartició del cos.
Sí, perquè és un seguro de submarinisme que m'és igual.
Però com caiguis a les fosses marianes t'han de treure d'allà sota.
No,
allà tant no, només no.
Bueno, no em trobaran amb tant plàstic.
AXA, la companyia d'assegurances de matriu francesa, ha comunicat que la seva cobertura de ciberseguretat, que tenen una, igual que la de Busseig, tenen una de ciberseguretat, deixarà de cobrir el pagament d'indemnitzacions a delinqüents de ransomware. És a dir, que si tu pagues a un tio que t'ha fet, a un delinqüent d'aquests que t'ha cardat un ransomware a casa, la seva assegurança de ciberseguretat no cobreix el pagament de la indemnització.
Vale.
I això ve a dir dues coses. Una, que hi ha un fotimer d'atacs de ransomware a les empreses o institucions públiques, però moltes...
No només al CEPE.
No, i al CESPA. El CESPA és el sistema de salut del Principat d'Astúries, per exemple, un altre dels que han rebut hòsties. I molts organismes locals o regionals que no sabem el nom, perquè aquí no ens arriben, però que
i no ho diuen.
No ho diuen, i a veure, que el CESPA té històries clíniques dels senyors d'allà, m'entens? Dels asturianos. Que, hòstia, són persones i tenen història clínica.
Persones humanes.
Humanes. No, persones ara, fora conyes, eh? Però vull dir que és un festival les d'això de ransomware, fins al punt que una asseguradora ha decidit no go. No cobria aquests aspectes perquè... I això, a la segona part, és que el que no s'ha de fer mai és pagar. Que és el típic que hem dit moltes vegades, no?
Ja, però ara no hi ha més collons.
Sí, ja. Sí, dir-ho és fàcil si no t'afecta a tu. Jo ho reconec.
El que passa que no em sembla que no... Així, almenys, jo no he conegut o no he vist cap notícia d'algú que hagi pagat i li hagin donat les dades. Perquè, clar, que paguis no vol dir que te les donin.
El xantatge es van així. A veure, de fet, tu pagues dos cops. Una, pagues perquè no publiquin les dades que han xuclat, vale? I no posin en evidència dades que t'han robat, i dos, per donar-te les claus per poder redesxifrar el xifrat que t'ha causat el ransomware. Per tant, tu si
desencriptar es pot dir, em sembla, Tomàs, l'altre dia vaig veure.
Sí, però amb això li dono la raó, crec que era en Sinner, no sé si era en Sinner, que li dono la raó en Sinnerbof, un oient que
col·labora. Xifrar, ficar coses a la cripta.
Sí, i xifrar és claríssim, és a dir, xifrar només es pot servir per temes de criptografia. Vale? No xifrografia, que seria l'altre.
És el que estava pensant.
Sí. Bueno, en tot cas, que això, que és una epidèmia de ransomware que passa tot arreu i que, doncs, que aneu molt en compte, còpies de seguretat, però còpies de seguretat desacoplades, que ja un dia en parlarem què vol dir de tot això. No sé si no hi ha més temes avui d'aquestes temes de notícies. Per cert,
a veure, un momentet, aquí, informació d'allò, o sigui, informació d'última hora, o sigui...
Home, aquest s'hi va fixar.
Segons Enciclopèdia.com.cat, encriptat és un missatge, que vol dir codificar un missatge, una informació,
sí, sí,
mitjançant una plau algorítmica, sí, sí, per
està
tal que no
està al diccionari.
Està al diccionari, està acceptat.
Sí,
abans no
el Google cinta. Translator, això sí, el Google Translator t'ho passa a xifrar. Tu poses encriptar en castilian i t'ho passa a xifrar. Però és un mot acceptat. I no sé, i deixa'm mirar pel TermCat.
Mentre ho mires, un debat que m'ha sobtat aquesta setmana. Per què tenim oients tan diversos? Per què no podem tenir una col·lecció d'oients fidels, més o menys homologables, tots del mateix tarannà? No, no, no. Tenim oients, uns que miren a Guatemala i altres a Guatepeor.
Tenim vale? moltes coses.
El TermCat accepta encriptar.
Personatge pintoresc.
Bé. Bueno. Perfecte. Sí, 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 ho sabem, ja ho sabem.
Escuchemos la voz del TermCat,
però és molt més maco dir
xifrat.
Si
diuen maquinari, que bàsicament un s'espera el tren, el Thomas aquell, el Thomas de Tank Engine, xut, amb el maquinari,
però, a veure,
ja
el
també
diuen
aquest
tall. Té un dígraf que és el xeix, de xifrat, no? I no està en altres llengües, és maco que el preservem. Bueno, a lo que anava, tenim una audiència molt heterogènia. Quan no hi ha entrevistes, oh, parleu massa, perquè no porteu convidats? Si sempre ens ho feu amb el temps, ta. Quan portem convidats, com el de la setmana passada, que va ser un pedazo programa, perquè va ser un programa de l'hòstia, vale? Que hem tingut pot feedback, però a mi em va agradar molt, vale? Tot i haver estat present, hem tingut oients que, oi, a mi m'agradeu més quan feu tertúlia així, tota dispersa, no sé què, a veure, aclariu-vos d'una punyetera tertúlia. Vegada.
O sí? O no?
No. Escolta una cosa, Tomàs. Audiència, allò, audiència dispersa, no. Campo de nabos, tio.
També,
campo
també.
De nabos.
No, una sola cort.
O sigui, hi ha alguna noia, i les estimem a totes. Hi ha noies. A veure-les aires i les estimem, però som hi ha un campo de nabos.
És minoria,
eh?
És minoria.
Estimem molt a les noies, però... Tio,
haurem de, sí, hem d'augmentar la presència.
De fet, jo les estimo més que els nois. Sí, sí.
A partir d'aquí, Magma, com tornis a fer una resposta de Magma, què puc fer per desbloquejar l'opció 544 del Siri? Pues no la respongui si no és una noia. Aleshores et faré cas.
Vale.
Tots o un mecenes.
Els mecenes tenen dret, sí, a poder preguntar el que vulguin.
Tenim alguna mecenes, Tomàs?
Yes, tenim més d'una mecenes.
Yes,
tenim diverses mecenes.
Veus? Però en diversitat punxem, eh?
En diversitat, punxem. Sí,
en diversitat, sí. També nosaltres som tios, o sigui que també és normal.
Però... No tenim una paritat. Ni de lluny.
No tenim paritat.
Ara jo dic una cosa.
Que torni la... Pel doble... Com és el...
Dab-dab-dizí.
El dab-dab-dizí, que vingui a la Berta.
Home, a la Berta.
Que vingui a la Berta. I a veure si convidem un dinar a la Gina, també. Home,
la Gina fa molt de temps que no ve i em faria moltíssima il·lusió que vingués, perquè... No sé, la trobem molt a falta. Segueixo. No, segueixo una. Anem a propostes. Va, que hem de tancar, anem tard, i les propostes avui són ràpides. I pràcticament d'una única font.
Piqui-pala a tots.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, propostes, mosseguis, que han vingut... Avui tenim una font única de propostes, amb una excepció, que és totes del Cinerbof. Ciner, no sé què...
Totes!
És que, no sé, es va prendre la pastilla de les propostes i ens va fer un munt de propostes. I no et pensis que les propostes del Ciner és una frase... i un enllaç.
És un assaig.
Exacte, és un paper. És brutal, és brutal. Té... Bé, en fi, és igual. Però anem, va. El primer, ens parla d'un podcast. Diu, si a qui li interessi els temes de geoestratègia, ens interessen, sí, sí, i vulgui tenir un mínim de consciència del que es remena a Rússia i a Xina, i cregui que de tant en tant necessitem una dosi de realitat, us recomano escoltar aquest episodi del Modern War Institute. És un think tank de
Modern
West Point.
War
flipa-lo.
The West Point.
Sí, que treballa...
Aquells que van amb aquells... Aquests són una mica xonis, aquests, eh?
Són aquests
perquè
que van...
són aquests que van amb aquests xandals blau marins amb una ratlla al costat,
no, i
també.
De West Point surten aquests marines que estan tots en el cementiri de... Com es diu aquell, el de Rellington? Remington? No me'n recordo. Aquests que fan, no sé, que fan, sí, tots allò, que fan els gestos tots iguals, com si fossin soldaditos de plomo.
I que pleguen les banderes... Hosti, tu...
Hosti, això és l'hòstia.
Com s'ho foten per plegar la bandera tan d'això?
Tan ràpid i tan perfecte.
A mi que jo quan desplego un mapa, tornar-lo a plegar igual no el tornes no a plegar mai. No,
jo posaria un soldadito d'aquests de West Point a planxar la roba, perquè si pleguen la bandera com la pleguen, han de planxar les camises que te cagues, tio. Bueno, en tot cas...
Jo em sé que envien els fills a West Point.
A West Point.
O
no, poca broma, eh? Nosaltres tenim una concepció dels militars que són fatxes i són de dretes i els agrada el toreo, ¿vale? I voten el Marlaska.
És el viatge de disponibilitat, és el que tenim més a prop.
Exacte,
és el més nostrat.
És el viatge nostre, però allà no és així. I el cine ho ha explicat moltes vegades, de que no hem d'associar diguéssim, carrera militar d'Estats Units amb dreta o amb gent molt carpeta betònica, sinó possiblement amb gent que defensa uns valors que avui entendríem com bastant necessaris a nivell social. Per tant, diu això, diu que escoltem aquest episodi de Modern War Institute, think tank de West Point, que treballa per detectar els propers conflictes i com fer-ne deterrence, que vindria a ser traduït a dissuasió, fer una mena de dissuasió, perquè no s'arribi a la fase de pagar-se trets. O sigui que em sembla molt interessant aquesta proposta del Sinner. Una altra proposta del Sinner. És que vaig a rectificar la paraula tret, tiros, que m'ha posat ell, perquè ell és de Lleida i diu tiros, però són trets.
Tiros.
Tiros, tiros. L'ús no, perquè l'ús
és
com de Girona.
Jo ho entenc, S'entén, eh?
Ja. Però després això d'anar a un bloc i el bloc... És... Bueno, en fi, Sinner Bo.
Sí, perquè si no vindrà la policia de blocs i ha fet vostè una falta d'ortografia al seu bloc i el ficarem a la llista negra del Termcat i la propera vegada que hi hagin subvencions tampoc podrà participar.
Ve la policia normativa del Canadà i ens fotrà una hòstia. Bueno,
vindrà la policia muntada, que aquests també són xonis perquè porten un pantaló blau marí amb una ratlla al costat.
Que és super antiestètic, per cert.
Molt poligonero. Bueno, i els de West Point i els de Canadà
no.
Passa que hi ha aquells de Canadà que és molt elegants,
els vermells,
perquè porten aquella casaca vermella tipus Nancy Reagan.
Exacte.
Molt elegant.
Que bo. Bueno, vehicle elèctric. Pels que volen un vehicle elèctric amb aquestes següents característiques: 1. Preu més baix que un Tesla. Anem bé. 2. Fet amb independència de materials fabricats per mà d'obra esclava a la Xina.
Ens agrada la independència.
Ja
aquí
molt.
A Mossega la Pons agrada la independència.
I més si estan fabricats de mà d'obra... Estan materials que no estan fabricats per mà d'obra esclava a la Xina. I 3.
Això inclou robots o no inclou robots?
Espera, que ve la part més bona, la 3. 3. Que sigui conduït per una mossa formosa, un bomber guaperes, aquí que cadascú introdueixi el seu ideal de bellesa. Doncs, si ho volem, si volem aquestes tres magnífiques característiques, no cal esperar. Les tenim aquí. Doncs podem tenir de les tres dues. No podem tenir les tres. Hem d'escollir. Diu que...
O sigui, que sigui més barat que un Tesla i estigui fet per mà esclava, o que no estigui fet per mà esclava i sigui un Tesla i el condueixi la mossa formosa,
o que sigui més car que un Tesla, que estigui fabricat a la Xina per mà esclava i
que el condueixi la dona formosa.
Exacte, sí, una d'altres.
Jo crec que sí. Bueno, escolta una cosa, avui han cantat el que ja feia temps que estava esperant. Avui a Twitter ho han cantat, vale? Informacions d'actualitat des de la Cerdanya.
Vinga.
Vale? Mm. Tesla is the new Cayenne.
Ah, és brutal.
Ja està.
A veure,
ja està.
Tu tens...
Ja està, ja ho tenim.
A veure,
Tesla is the new Cayenne.
Això és com una PCR, vale? Tu tens dos, tu vas amb els ulls que fan de com aquesta mena de rosqueta de cutufluix que et posen pel nas. Pues tu vas amb els teus ulls per dues poblacions catalanes. Podríem afegir una tercera, vale? Que són, per aquest ordre, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze i Sant Iscle de Vallalta.
I Sant Iscle de Vallalta. Només Tesles.
No, aleshores, si el nombre de Tesles supera la teva capacitat de criar, de cridar capullos, aleshores vol dir que estan tots a la Cerdanya. Vull dir que, clar, que el cap de setmana marxen a la Cerdanya.
Anar tots, sí, tots tranquils. No, però, a veure, poca broma, hi han estudis allò replicables de sociologia que bàsicament consisteixen en posar una velleta a punt de travessar un pas zebra, vale? I el que tenen estudiat és que la probabilitat de que el cotxe es pari és inversament proporcional al preu del cotxe.
Això ho diuen, sí, sí, que és veritat.
No, no, però es veu que està replicadíssim. Com més car és el teu cotxe, més gilipolla ets.
Ja. No al volant. Tinc clar que tots els poligoneros de cotxes strippers s'aturin en un pas de vianants.
Estem parlant de probabilitats. Vale? I també un cotxe, a veure, i també has de tenir en compte una cosa, o sigui, si algú està agafant i pagant 25.000 euros, jo què sé, per un Fiesta, vale? És dir, ja pot saltar-se els passos zebra. Bueno, també en el meu poble la moda ara és patinets en contradirecció a les rotondes.
Ah, mola.
És meravellós. O sigui, la nòvia del fill del meu veí me la trobo cada 2x3 en contradirecció a la rotonda. I és la mare que et va parir, nena, que un dia t'aixafarem.
Ara els veus a la rotonda perquè abans van a la vorera i ara els han fet baixar a...
No, els fan anar provant contradirecció. A més, no fan la curva, van rectes. Fan la rotonda recta com s'ha de fer.
Amb la moto et pots plegar, però amb un patinet com et plegues? No pots plegar-te. No pots.
No poden fer curves.
Bueno, no he acabat aquesta proposta del Sinner, m'has interromput, però el que deia de tenir-ne dues de les tres característiques aquelles que parlàvem abans és perquè hi ha un nou motor elèctric alemany que no fa anar imants xinesos, per tant, són més barats, i que durarà més per tenir menys punta de fricció. De fet, no en té, perquè és un sistema que no té fricció. ¿Vale? I l'autonomia arribarà, no, i que tindrà menys punta de fricció i molta més autonomia. L'eficiència...
Però una cosa, però som d'independència o d'autonomia?
D'autonomia. No, en aquest cas som d'eficiència.
Doncs no ho tinc clar, m'he perdut.
M'he perdut també.
M'he perdut, aquest... no volíem la independència, si volem independència o volem autonomia?
És que aquests... Ja...
No!
No, és que el Sinnerbov...
M'estàs liant?
El Sinnerbov no fa...
Autonomia o independència?
El Sinnerbov no fa propostes, fa tesis doctorals i te les tens que llegir, hòstia. I no...
És massa complicat.
Bueno,
massa
total, complicat. Que aquest motor té un 95% d'eficiència. La producció en massa es preveu cap al 2024. He sentit diverses notícies d'aquest motor elèctric. I això, que ja podem...
Però qui ho fabrica, això?
Eh?
Porsche, això que fa Porsche...
Hi ha un enllaç, no sé. A veure si veig. No puc obrir-ho perquè igual se'm cau tot. Vale? Se'm cau tot el muntatge. Bueno, va, una altra proposta d'en Sinner. Vinga, que queden...
Una altra?
Sí, d'aviació, en aquest cas. Diu, perquè perquè la cafetereta vagi més ràpida, recordeu, la cafetereta és l'avió que pilota l'avió d'esbarjo, l'ultralleuger...
De mossega la poma.
No és de mossega la poma, és de diversos associats...
És de mossega la poma.
És de diversos socis, entre ells el Toni Gimeno, que és el nostre pilot de capçalera, al que d'aquí li donem una abraçada molt forta, i que té... Ens estima tant que un cop l'any, quan no hi ha Covid, ens convida a anar a l'aeròdrom i fer uns vols de... passeig en aquesta avioneta. ¿Vale?
Bueno, tot nosaltres portem les birres i la botifarra i ell posa la cafetera.
Mentre la gent, que ja ha tingut la sort de que ha sortit guanyadora en aquest vol pel delta de la Tordera i per tota la part del mar i després torna cap a l'interior, els altres anem fregint botifarres i carn per després fer una costellada. Doncs això... aquest sistema que farà que la cafetereta sigui la hòstia és un sistema de propulsió que pot arribar a Mach 17. Atenció, Mach 17 són 21.000 km per hora.
O sigui, jo recordo aquell videojoc clàssic dels 80, que Mach 3.
Ja, però sí, això és una barbaritat.
17 és molt ràpid.
I com ha de ser un motor que...
Arribes abans de sortir.
Sí, tant. Com ha de ser un motor que arribi a aquesta velocitat? És un motor de detonació d'ona obliqua. What? What?
Bueno, perdona una cosa, 27.000 km per hora és donar 21.000 vol dir donar la volta a la Terra en 2 hores.
Exacte.
2 hores. Exacte.
2 hores. Bueno,
poca broma,
ell
eh?
Diu que no sap ben bé com va, però quan ho tingui clar, diu que agafarà amb en Toni, com en Toni és un do-it-yourself igual que tu, Marc, diu que amb en Toni, un parell de tornavisos, cinta americana, i mentre els altres fem la graellada de Dakar, modificaran la cafetereta.
Cinta americana és el més important.
Sobretot.
Sense la cinta americana no podríem aconseguir.
No hi ha res a fer. Bueno, doncs això, que la faran un truqui de la cafetereta perquè arribi a aquestes velocitats. Més, dues últimes propostes. Una, aquesta sí que no és del
Sinner. També?
L'última sí.
Vale, hombre.
Però aquesta no. Aquesta és d'en Pere Ferrando, que és una sèrie de HBO que es diu The Good Father of Harlem.
The Good Father of Harlem.
Sí, és una sèrie que parla del moviment pels drets civils, Cassius Clay, Malcolm X, i es mesclen amb les famílies de la màfia de Nova York. Té molt bona pinta, jo he sentit bones opinions d'aquesta sèrie. I va, acabem, que hem de marxar, hem de tancar paradeta, amb una altra sèrie, en aquest cas ens la recomana en Sinerbov, que ha guanyat el premi al recomanador de la setmana.
De la setmana.
Que és una sitcom a Netflix. A part dels riures, informa dels problemes típics de les famílies afroamericanes als Estats Units. Es diu The Upshows. Upshows. Amb S-H-A.
Jo el problema que tinc és que per al fet, diguéssim, del domini que tenen els Estats Units en el món, diguéssim, del mèdia, de la producció audiovisual, estem molt, molt informats de tots els problemes aquests dels afroamericans. O sigui, en sé moltes coses.
Sí.
En sé moltíssimes coses, i hi ha moltíssimes coses d'Europa que no en tinc ni flowers. O sigui,
que no ens arriben perquè no hi ha un suport audiovisual a darrere.
No hi ha aquest storytelling i potser en sabem massa ja d'aquestes coses.
The Upshows...
Que no dic que no sigui interessant.
A veure,
el
món afroamericà ha estat explicat a les sèries, una, que la reconeixereu tot ara quan digui el títol, que és El príncep de Bel-Air. Vale? Però aquesta sèrie era de famílies riques afroamericanes i era de riure. En canvi, aquesta és més tràgica i parla de famílies afroamericanes pobres. Bueno, pobres, de classe treballadora. Que no crec que tinguem clar com viuen els afroamericans dels Estats Units de classe treballadora. Almenys amb la mateixa intensitat que els altres. Bueno, en tot cas, això, diu que fa riure, també fa riure i fica llum a situacions que només viuen els afroamericans. És una temporada sencera, 10 episodis.
Jo volia proposar una cosa de Netflix que m'ha agradat. Em pensava que era, diguéssim... A mi ja saps que em tragaré qualsevol sèrie de superherois que facin, vale? Ja no les recomano.
Jo crec que ho fas només per dir-la aquí.
No, jo me les trago totes les sèries de superherois, perquè és l'encarnació moderna de les mitologies, i m'agrada les mitologies, les nòrdiques, les gregues, les xineses, totes, i les romanes, evidentment. Bueno, les romanes són les gregues, però canviant els noms i amb una mica menys de caràcter. I el pentinat, sobretot el pentinat. Però n'acaben de treure una que és... Està molt bé, molt interessant i molt xula, perquè està plena de dilemes ètics i coses, i està molt bé, o sigui, se surt, és una mica, no diré equivalent a Watchmen, però una miqueta de la... és a dir, intenta una miqueta la tradició de Watchmen o The Boys, trencar amb la història aquesta dels superherois, es diu Jupiter's Legacy, vale? I en aquest cas, diguéssim, és interessant perquè es tracta de dir... el repte que tenen els superherois, en aquest cas, de no manar. De no manar, deixar que els que no tenen superpoders facin i facin coses. I que és un,
actuar més com un contrapoder, no?
Xulo. Sí, i a més està molt bé perquè llavors té dues línies temporals, una que és amb un equivalent al present i una que és en el 1929, just després del crack. Perquè resulta que alguns d'aquests superherois doncs viuen molts, molts anys i doncs guanya els seus poders en l'època del 29. I també és molt xulo.
I a més és una època que també va ser molt prolífica en el món del còmic. En blanc i negre, els primers...
Bueno, clar, perquè és quan comença és una època molta creativitat. És una època molta
molt
creativitat i molt de...
Molt bé, nois, doncs fins aquí aquest programa d'avui, aquest episodi 480, que esperem us hagi agradat.
Està apuntat 470, és 480 o 470?
480, el 470 ja fa...
És que heu apuntat 470?
He sigut jo, segur que l'he apuntat malament. Segur.
Això
que...
és que...
Tinc masses coses al cap, Marc.
Si deu haver fermentat el dinar o alguna cosa per l'estil... Escolta una cosa, Lluís Tomàs, no m'ha quedat clar. Independència o autonomia? Què vol?
És que no eficiència, queda clar. És el que diu el Ciner, diu eficiència. Vull dir, no, deixa't estar, no li posis el títol i busca el 95% d'eficiència.
Jo crec que el que està clar és que Tesla és de New Cayenne.
Sí, jo també estic d'acord.
No, no
i si
és,
no fem
no
una enquesta
i a més és
no, escolta'm, si però deixa't fixes... estar, si no ho tenim clar perquè nosaltres no podem tenir un Tesla, escolta'm, agafem els micròfons, la unitat portàtil de Mossega la Poma, que és un Seat Panda no elèctric, i anem a Sant Iscle i ho preguntem a la gent de Sant Iscle, que segur que tenen resposta.
Però jo puc agafar l'Smart, home, jo agafo l'Smart for Ford.
Jo tinc una antena de mòbil, una antena d'aquestes de ràdio oficial.
Però és que les carreteres aquelles per pujar a Sant Iscle, a l'Smart va estupendo, més ràpid que un Tesla.
I li poses l'antena aquesta que et dic jo per parlar per ràdio aficionat i donessis la volta al d'això, semblaria un xupa-xup.
Home, ja té el suport, desenrosco l'antena que tinc ara, li posem l'antena que tu vulguis.
I podem posar-li una altaveu, que es diu Public Advisor.
Una enganxina de la poma darrere.
La unitat mòbil de Mossega la Poma, a Sant Iscle.
Ja ho tenim, falta l'enganxina. Passa que el cotxe el tinc blanc, i l'enganxina no destacaria.
No podríem posar-li una enganxina més grossa d'aquella que ens ha preparat el Ciner? Jo també en dono de cops de cap quan escolto Mossega la Poma. Això estaria bé, posar-lo en el
jo crec que sí.
Molt bé, guapos, ens ressentim de tornar-nos a sentir la setmana vinent.
Sí.
Vinga, adeu-siau.
Vinga.
Adeu.
Adeu.